Doncs vinga, un dia com avui i escalfant motors i a punt de començar aquesta setmana de la Bíblia, que enceta la cinquena edició aquest proper diumenge 24 de gener fins al dia 29. Volíem parlar de tot plegat amb la biblista Concepció Huerta, secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya. Concepció, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre's de nou.
Molt bon dia i gràcies.
Per qui no sàpiga de què estem parlant, Concepció, què és la setmana de la Bíblia i com va néixer tot plegat?
Bé, la Setmana de la Bíblia va començar l'any 2016 amb una proposta que van fer els nostres bisbes de celebrar un diumenge de la paraula de Déu. I atenent el suggeriment que havíem fet l'Associació Bíblica de Catalunya de que lligat amb aquest diumenge hi hagués tota una setmana en què comunitats i parròquies poguessin fer o s'animessin a fer activitats que posessin en valor aquesta centralitat de la paraula de Déu en la vida dels creients i a través d'activitats, de celebracions, etc. I aquell mateix any el Papa, a finals de novembre, quan ja teníem endegada aquesta primera setmana de la Bíblia, que aleshores s'havia acordat fer-la el primer diumenge d'Advent, el diumenge de la paraula de Déu i seguidament la setmana de la Bíblia, va escriure un document com a cloenda de l'any de la misericòrdia, dient el mateix o suggerint el mateix, que es fes un dia centrat en la paraula de Déu i que també es promoguessin activitats entorn d'aquest fet, no? I fins que l'any 2020 el Papa, amb un altre document, va fixar quin havia de ser aquest diumenge de la paraula. I el va fixar com el tercer diumenge de durant l'any. I és el que ara ens proposem a fer.
Ara ens ho explicaves, Concepció, tot plegat neix el 2016. Aquesta enguany és la cinquena edició. Per tant, quina valoració en feu d'aquests 5 anys d'existència?
Bé, en fem una valoració positiva, no pot ser d'altra manera, perquè cada any observam o hem observat que més comunitats s'animen a fer aquesta setmana amb activitats, etc. No? Clar, aquest any ens trobem en una situació molt diferent de les altres, no? Amb aquesta dificultat perquè la gent es trobi, perquè la gent es reuneixi, I per tant, observem que ens arriben menys informacions d'activitats programades i l'explicació és aquesta, la dificultat que ens trobem. Però hem preparat un material des de les entitats convocants, unes sessions que es podran seguir cada tarda durant la setmana perquè es puguin ser seguides per tant individualment com en grup.
Ara ens comentaves aquestes sessions telemàtiques. De seguida parlem de quines activitats hi podrem trobar en aquesta setmana de la Bíblia un any més. Abans, però, ens deies que és un any marcat, evidentment, per la pandèmia, d'alguna manera, no? Ha costat molt organitzar-ho tot?
No, organitzar-ho no ha costat per part nostra, perquè hem seguit els protocols, per dir-ho d'alguna manera, que hem fet sempre, editar un cartell, primer de tot fixar un lema, que aquest any sortim a sembrar la paraula, inspirant-nos en el text de Marc, de la paraula del sembrador, després enviar-la a totes les parròquies, posar-nos en contacte amb enviar cartes als mateixos bisbes de les diòcesis, també amb els seus secretaris, perquè aquests cartells els facin arribar a les parròquies, i com a novetat, aquestes sessions que en podem parlar ara mateix, si vol, no?
De seguida, dèiem, parlem. Com dèiem, és un any marcat per la pandèmia i, com molts de vostès saben, Concepció Huerta és una gran biblista. Per tant, deixi'm preguntar-li també si en moments de pandèmia, en moments en què tots hem estat confinats i, per tant, hem estat d'alguna manera en relació amb la soledat, la Bíblia també és una manera d'acompanyament.
I tant, i tant, i tant. És que la Bíblia hi trobem en tots els llibres de la Bíblia, Antic i Nou Testament, i trobem reflectides totes aquelles circumstàncies de la vida humana, no? De dolor i de joia. I en totes aquestes circumstàncies hi ha una paraula de Déu que il·lumina aquestes situacions, no? I per tant, evidentment, la Bíblia sempre és un un esclat de llum, sempre és un consol, sempre és un trobar-hi doncs, ànims per seguir endavant en les creus i en les joies de cada dia. I tant, i tant.
Ara sí, si parlem d'aquesta edició, va, quines activitats hi podrem trobar?
Bé, algunes són en diferit, és a dir, que es podran visualitzar en diferit, i les altres, doncs, en directe. Bueno, la paraula activitats potser no és ben bé exacta, uh-huh. Però es tracta, per exemple, el dilluns, podrem, a partir de les 6 de la tarda, podrem seguir una reflexió del pare Agustí Borrell, que ens l'ha enviat des de Roma, que titula Llegir l'Evangeli de Marc en temps de pandèmia. I ell agafa, doncs, 4 o 5 textos d'aquest Evangeli i que els ha triat ja en funció del seu missatge, que doncs, pot il·luminar aquesta situació de pandèmia, i en fa una reflexió molt bonica, molt bonica. I, per tant, penso que animo els oients a que ho puguin seguir entrant al web de la Setmana de la Bíblia, setmanadelabiblia.cat, i allà doncs s'hi podran connectar i la podran visualitzar. I això quedarà penjat a la pàgina, vull dir que si algú en concret no ho pot seguir demà a partir de les 6 de la tarda, doncs ho pot fer-ho en un altre moment. Mm-hmm. Dimarts serà el doctor Joan Ferrer, des de Girona, que ens parlarà de la figura de Sant Jeroni, en aquest any que complim els 1.600 anys de la seva mort. I després d'una introducció que fa ell sobre aquesta figura emblemàtica pel que fa a la traducció bíblica, es farà també una reflexió al document que el Papa ha escrit en ocasió d'aquesta efemèride, que és l'Afecte per les Sagrades Escriptures, i s'oferirà doncs, alguns fragments que poden ser llegits també doncs, per grups o individualment, i després es planteja al final de cada fragment una qüestió, no?, sobre el que allà s'ha mostrat, sobre què diu aquest text del Papa. Mm-hmm. Dimecres hi haurà des de la Sagrada Família, això serà una emissió en directe, des de la Sagrada Família, des de la cripta, una meditació bíblica entorn de les torres de la Sagrada Família com a símbol de la Jerusalem celestial. Des del 2016, cada any hi ha hagut una meditació doncs, d'alguna de les parts de la Sagrada Família, de l'edifici, no? I aquestes meditacions doncs, les fa el doctor Armand Puig, que és rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i acompanyat a l'orga pel senyor Juan de la Rubia. Dijous la missió també serà en directe des de Tarragona, des de la capella de Sant Pau, presidida per l'arquebisbe Joan Planelles, una vella de pregària des d'allà, des d'aquest lloc tan emblemàtic que ens vincula doncs, amb la primera comunitat cristiana a casa nostra, amb la qual doncs, seguim vinculats a través de la fe. I finalment el divendres, des de Lleida, aquesta vegada tornarà a ser en diferit, la doctora Mar Pérez ens exposarà doncs, quin és el relat de l'Evangeli de Sant Marc. Mm.
De seguida parlem de per què enguany aquesta fixació en l'Evangeli de Sant Marc en aquesta Setmana de la Bíblia, però abans, deixi'm preguntar-li per el lema que ens deia vostè de la 5a edició de la Setmana de la Bíblia, que precisament és de l'Evangeli de Sant Marc, sortim a sembrar la paraula, està molt en consonància amb el missatge actual del Sant Pare que prega una església en sortida, no?
I tant, sí, sí. Diríem que aquest lema ens vol expressar la corresponsabilitat que tenim tots perquè aquesta paraula de Déu s'expandeixi, creixi i s'expandeixi, tal com ens diu el llibre dels Fets dels Apòstols, quan es refereix a quina era doncs, l'activitat sobre aquesta paraula en la primitiva comunitat. No? Per tant, cridats tots a sembrar aquesta paraula, no només doncs, reproduint-la literalment, sinó també amb el nostre testimoni.
Dèiem, de fet, en aquesta edició que tot gira una mica al voltant de l'Evangeli de Sant Marc. Quin és el tret més característic d'aquest evangelista?
Bé, això ens ho explicarà molt bé el pare Agustí Borrell, però una de les característiques és que ja des del primer moment, les primeres paraules de l'Evangeli de Marc, que és la confessió que Jesús doncs, és el fill de Déu, és el Messies, el fill de Déu, no? Per tant, tota la lectura del seu Evangeli s'ha de fer des d'aquesta perspectiva. En tots els textos hi han de veure reflectit aquesta afirmació. I és molt, molt curiós perquè en el final, doncs, quasi al final de l'Evangeli, perquè hi ha un apèndix doncs, que és posterior, trobem doncs, que el centurió davant de Crist clavat en creu fa aquesta mateixa confessió, no? Verdaderament ell era el fill de Déu. Però hi ha una altra característica, a part de moltes més, que és que contínuament Jesús apel·la doncs, a viure la seva creu, no? Compartir amb ell la seva creu, amb l'horitzó de compartir també la seva resurrecció.
Conscient que li faré una pregunta que ocasionaria que poguéssim estar parlant perquè m'interessa molt durant hores i hores i hores, sí. Deixi'm preguntar-li a vostè, com deien, que és una gran especialista en la matèria, com adaptem la Bíblia als nous temps?
Bueno, com s'ha adaptat des de fa 3 segles, no? Ai, 3 segles, perdó, 3.000 anys, no? Quasi 4.000. S'ha anat adaptant. Sempre la paraula de Déu és una paraula viva. I sempre la persona doncs, que ho ha llegit durant tots aquests milers d'anys sempre hi ha trobat reflectit alguna de les seves experiències, sempre ha trobat ressò en la seva vida. És una paraula que es va encarnant doncs, contínuament en la història humana i que sempre serà així. Té una vivor, una capacitat doncs, d'entrar dins del cor de la persona que ho llegeix, si ho fa doncs, amb un cor obert, si ho fa sense prejudicis, no? I aquesta és la gran joia que tenim a les nostres mans i que volem doncs, compartir també amb aquells que encara no l'han coneguda.
Si volen participar-hi del 24 de gener al 29 de gener, Setmana de la Bíblia.cat, aquesta 5a edició de la Setmana de la Bíblia, evidentment més telemàtica que mai perquè les causes així ho requereixen. Concepció Huerta, secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia.